Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit. Cremen fora de control dos incendis en la comarca del Priorat. Preocupa especialment el que s'ha declarat al municipi de Cabassers. Ha calcinat una vuitantena d'hectàrees i té un potencial per arribar a cremar-ne 1.000 a la Serra de Montsant. En declaracions al Catalunya Nit, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que el gran objectiu del matí de divendres és que es puguin enlairar els hidroavions que fins ara no ho han pogut fer.
Tal com ens ha explicat el responsable de l'operatiu, es pot disposar dels hidroavions per facilitar l'eficàcia en la reducció de l'incendi. Serà garanties també de que fem la feina sense arriscar també les vides dels bombers, no? Que això és algo molt, molt important. I, evidentment, el foc va més ràpid que les persones poden actuar en aquestes circumstàncies.
L'altre foc del Priorat, que afecta Porrera, té més bon pronòstic, tot i que ha obligat a confinar tot el municipi durant unes hores per evitar que els afectés el fum. A la Catalunya Nord, un altre incendi ha afectat més de 400 hectàrees dels municipis de Castellnou dels Aspres, Montoriol i Cameles, a prop del Canigó. Per prevenció, aquest dijous s'han desallotjat d'una vuitantena de veïns de diversos municipis. Més notícies d'aquest dijous al Marmínia Massana.
Pedro Sánchez ha rebut a la Moncloa aquest dijous el líder opositor de Venezuela, Edmundo González, això l'endemà que el Congrés a iniciativa del PP instés el govern espanyol a reconèixer González com a president electe i legítim del país sud-americà. L'executiu, però, no ha fet aquest pas i, de fet, ha rebaixat l'asil concedit al contrincant de Nicolás Maduro a una qüestió d'humanitat.
Creixen les tensions entre el PSOE i Junts a Madrid, aquesta vegada pel control dels fluxos migratoris. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat la possibilitat de delegar a Catalunya aquesta competència.
Som una competència exclusiva de l'Estat i del govern, con lo cual no són susceptibles de ser transferides. Quiero decir, gestió de servicios sociales, etcétera, eso es otra cuestión. O polítiques de inclusió de les persones que lleguen.
Junts no es mou de la idea del traspàs integral pactat amb els socialistes. De fet, Carles Puigdemont ha advertit que no acceptaran solucions a mitges com la del finançament, diu, i en cap cas el traspàs amb migració entrarà en la negociació dels pressupostos de l'Estat.
L'Ajuntament de Montcada i Reixac es planteja recuperar els agents cívics als passos a nivell per evitar més atropellaments ferroviaris a la ciutat. Això després que dilluns hi morís una jove menor d'edat. Aquesta mesura i d'altres s'han posat sobre la taula aquest dijous durant la Junta Extraordinària de Seguretat, ho ha explicat l'alcalde de Montcada, Bartolo Egea.
No fa molt en teníem agents cívics, ara es tornarem a demanar, no, això que hem de demanar pues, els recursos per poder tindre aquests agents cívics. Sobretot mentalitzar la gent que tenim un soterrament ja, que ja han començat les obres, però fins al 2030 patirem aquestes obres. I més que mai tenim més seguretat d'aquestes vies.
Els hotels de Barcelona tanquen l'estiu amb rècord de facturació. Han guanyat més diners que l'estiu passat, però han acollit 45.000 turistes menys. Això s'explica perquè els preus de les habitacions han sigut més elevats. El preu mitjà per nit d'aquest juliol i agost ha estat de 195 euros per habitació, 17 euros més que l'estiu del 2023. Estopa ha rebut aquest dijous el reconeixement especial del jurat per la seva trajectòria en el lliurament dels Premis Altaveu 2024. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela, bona nit.
Bona nit. 23 anys després de ser distingits amb el Premi Altaveu per primera vegada, els germans David i José Muñoz reben ara el Premi Especial del jurat a una trajectòria de 25 anys de carrera musical. El jurat també en destaca la seva contribució a la difusió de la rumba catalana.
La rumba és un llenguatge que transmet molts sentiments i nosaltres som així, som rumba.
És la guarnició perfecta, no?
Gent amb sang calent, i la rumba és calent.
I és la guarnició perfecta per
qualsevol plat.
Sí, per fer rock, amb rumba, en bossa, amb rumba...
Sardana, amb rumba...
Sí.
Tot semblarà.
Sí, sí, sempre en rumba.
La cantautora Marc Pujol, la trombonista, compositora i cantant Rita Payés, la Ludwig Band, la banda de thrash metal Crisix, la rapera barcelonina Lia Kali i el segell discogràfic Cashback Music són els altres guanyadors dels Premis Altaveu 2024.
I als esports, Gavi s'ha tornat a entrenar parcialment amb els seus companys aquest dijous per primera vegada en els últims 10 mesos, tot i que encara no té l'alta mèdica.
El Barça, l'Espanyol i el Girona han sabut els seus nous límits salarials. Els blaugranes l'augmenten dels 204 milions d'euros anteriors als 426 actuals. Els blanquiblaus tenen un topall de despesa de 8 milions, el segon més baix de primera, i els gironins tenen un límit salarial de 94 milions.
El Manresa s'ha classificat per la final de la Lliga Catalana de Bàsquet, en superar per 85 a 93 el Lleida. També han jugat Barça 90, Andorra 77.
Fins aquí les notícies.
Sí, un, dos. Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parli molt, però no escoltem. Yo!
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest dijous amb baixada de tipus d'interès o d'incendis? Ben segur que moltes persones estan amoïnades ara al Priorat, a la Serra de Montsant, amb dos incendis que amenacen moltes hectàrees d'aquest parc natural. També un tercer als peus del Canigó, i que han mobilitzat centenars de bombers, als quals els agraïm la feina que estan fent ara en aquests instants. I potser ens escolteu algun oient d'aquests municipis afectats, com per exemple Porrera o Cabassers, que han arribat, que heu arribat a estar confinats. Ens agradaria sentir el vostre testimoni, per això ara mateix obrim el 93-201-7474. Feu-nos arribar doncs l'última hora, si pot ser, de quina manera ho esteu vivint. I alhora nosaltres també farem el programa en la línia habitual, contestant preguntes com aquesta de l'Eulàlia de Masquefa, que demana quin és l'origen del nom del barri de Pubilla Cases de l'Hospitalet de Llobregat. Doncs mira, ens ha escrit un oient per dir que el barri de Pubilla Cases, exactament el Marc, diu que rep el seu nom a l'Hospitalet de Llobregat d'una antiga masia que existia en aquesta zona anomenada Can Pubilla Cases. La masia era propietat d'una família benestant i la seva hereva, coneguda com la Pubilla, era qui tenia el dret d'heretar les terres i el patrimoni familiar seguint la tradició catalana. El terme Pubilla diu que fa referència a l'hereva d'aquesta família, mentre que Cases es refereix a les propietats o terrenys associats a aquesta herència. I un altre oient diu: la casa continua dempeus i és actualment una escola. Gràcies per donar vida a aquest programa que té el sentit de mirar de reduir el nivell d'ignorància, que és molta. Un dia que tinguem una eina per mesurar-la bé, ja tenim dades, però no encara per poder dir, mira, aquest és el grau. Nosaltres disposem de 8 línies a través del 93-201-7474 i atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic, servei a la ignorància creativa amb espurnes populars com aquell: si cau neu a la muntanya, la plana serà ventada.
Dites fites.
hi ha en els teus ulls tan sols al mirar, que estàs cansat de rodar i rodar i caminar fent voltes sempre al mateix lloc.
Sé que les finestres es poden obrir, canviar aquest aire de pell que val la pena un cop més. Saber que si es lluita, voler és poder. Treure's les pors ara, llançar-les a fora, pintar-se la cara, color d'esperança, temptar el futur, el cor ben obert.
És color d'esperança, el tema de Diego Torres en versió de Ju i David Busquets en el disc de la Marató de 2018, que va estar dedicada al càncer, que és la primera causa de mort al món entre els homes i la segona entre les dones. Gràcies a la investigació biomèdica, però, la supervivència creix. Ara, això sí, la incidència segueix sent encara molt alta. A partir d'avui divendres i fins dimarts vinent, Congrés Europeu d'Oncologia a Barcelona, una de les cites mèdiques més importants del món. Es calcula que hi haurà uns 33.000 professionals, entre investigadors i experts, com Josep Tabernero, que és cap d'Oncologia de la Vall d'Hebron, membre del Congrés, expresident de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica i en línia. Doctor Tabernero, bona nit i moltes gràcies.
Hola, molt bona nit.
Podem dir que l'oncologia del futur se cita en aquest congrés?
Sens dubte. Els avenços, com tu deies, en el camp del càncer són continuats i el fet d'aquest congrés, que és el congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, és un dels dos més rellevants a nivell mundial, on tots els professionals involucrats en la investigació i amb les millors mesures de diagnòstic i de tractament del càncer ens reunim precisament doncs, per anar actualitzant totes les troballes que hi ha, que evidentment són moltes.
I quin és el principal repte? És a dir, la pròxima estació en la investigació contra el càncer?
A veure, això és una pregunta complexa, perquè realment, una mica com tu apuntaves abans, hem millorat molt la supervivència del càncer, passat de xifres de curació que estaven al voltant del 35% fa pràcticament 25 anys i ara cap al 60-65%. I el repte doncs, és que en els propers anys arribem al 70%. Quan dic els propers anys vol dir abans del 2030. Això és un dels compromisos que té la Comissió Europea com a fita. Però per mi també tan important és això com avançar amb la prevenció del càncer. I també en aquest sentit, tant la Comissió Europea com altres autoritats s'han posat a l'agenda que ho hem de fer-ho millor. No ens oblidem que el 45% dels tumors serien evitables, i això és una dada molt important.
Parlant de prevenció, vostè no fa gaire insistia que per prevenir el càncer caldria prohibir el tabac en públic i treure el cotxe de combustió de la ciutat. Tanta incidència, el tabac i la pol·lució?
És molt important. El tabac és el primer factor que contribueix al càncer. I sí, si reduïm els espais on es pot fumar, a més, reduïm les hores que es pot fumar, perquè, de fet, si limitem els espais, també limitem les hores, no? Seria un pas molt important, no? I jo crec que hi ha trets que van en aquesta direcció. I, per altra banda, és veritat, els motors de combustió, no solament els dels cotxes, però també els dels cotxes, és un factor importantíssim amb la contaminació ambiental, sobretot de les ciutats, i que incideix en una major incidència de càncer, però també en una major incidència d'altres malalties.
I que el càncer hagi augmentat un 80% en 3 dècades entre els menors de 50 anys, què ens diu?
Ens diu que ens preocupa. A veure, és veritat que hi ha un factor de correcció, que és que cada vegada es diagnostiquen millors les malalties, però sense cap dubte el nombre de malalts que tenen càncer abans dels 50 anys està augmentant. Bé, això el que vol dir és que amb la societat fem moltes coses bé, però no totes les fem bé, no? I els hàbits de vida en general que tenim ara, doncs no som els que teníem fa 20 o 30 anys, i amb algunes coses hem empitjorat, no? Com per exemple doncs amb la dieta, productes preparats, un gran consum de menjars que tenen additius, que moltes vegades doncs no sabem l'impacte que tenen a llarg termini, consum d'antibiòtics, l'obesitat, etcètera, no? Hi ha una sèrie de factors que ens han canviat, i costa, perquè, clar, moltes d'aquestes accions que fem repercuteixen doncs, en poder fer la les coses més ràpidament, no? I una de les coses que sempre dic és, escolta, el sopar s'ha de preparar, el dinar s'ha de preparar, hem de dedicar 30 minuts, pues, escolta, a bullir la verdura, a preparar el segon plat, i no pensar sempre en els menjars preparats, que perquè, com la seva paraula diu, estan preparats perquè aguantin uns dies que d'una manera natural no aguantarien. Amb això tampoc vull fer un excés d'alarma, però jo crec que sí que hauríem de pensar en com modifiquem tots aquests hàbits.
La investigació del càncer i els seus responsables tenen una cita molt important a nivell mundial a partir d'avui, ja divendres, en el Congrés Europeu d'Oncologia a Barcelona. Hem parlat uns minuts amb Josep Tabernero, cap d'Oncologia de la Vall d'Hebron, membre del Congrés, expresident de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica. Doctor Tabernero, per quan la victòria definitiva contra el càncer? Més o menys.
Aquesta és una pregunta difícil. Jo, sincerament, penso que el càncer no és una malaltia que desapareixerà, perquè està lligada majoritàriament a l'envelliment, però cada vegada l'anem acotant més, prevenint-lo quan es pot previndre i diagnosticant-lo com més precoçment millor i tractant-lo cada vegada millor. Afortunadament, doncs les xifres de curació augmenten, però també augmenten les xifres de malalts que, encara que no curem la malaltia, aconseguim que la malaltia sigui cronificable i que a vegades, doncs, en moltes circumstàncies, el malalt visqui el temps que ha de viure i s'acabi morint d'una altra cosa. La batalla al càncer és múltiple.
Doctor Tabernero, algun missatge per la gran família de savis ignorants?
Bueno, no sou savis ignorants. sou molt savis. Jo, sobretot, tindria un missatge positiu amb millors hàbits de vida, que són bons per moltes malalties, no només pel càncer, i amb intentar diagnosticar la malaltia quan no es pot previndre d'una manera més eficaç. Però el que sí que veurem en aquest congrés són molts avenços amb el tractament de la malaltia que es faran públics en aquests propers dies i que són extremadament importants.
Estarem a l'aguait, doctor Tabernero. Bon congrés i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Lali Colomer, Domènec Subirà, Pau Bartolí i Oriol Fidalgo. Color, esperança, un missatge d'optimisme per les persones que es troben ara en plena lluita contra aquesta xacra. Això és la nit dels ignorants i veig que tenim una nota de veu.
Mira, que estan parlant de les migranyes, jo n'havia passat moltes, i ara, per mala sort, ho he heredat a la meva filla. I el meu fill també té algunes vegades, però el meu fill el té molt fortes. Jo li vaig donar esperança perquè la menopausa sempre s'han afluixat bastant. I ella, la pobra, no se li afluixen encara. I si deu estar un dia tancada i és clar, ben d'anar a treballar, és molt pesat. I és molt pesat. I té un medicament que li va bastant bé, però és un mal que es patix molt durant unes hores, molt. No ho sé, ja dic, que a mi em sap freixar molt quan vaig tindre la menopàusia. I a ella, de moment, encara no li passa. Però és molt dolent, perquè quan ets al llit, amb els ulls tancats, sembla que et roda tot.
És l'Àngels de Lleida, i a tenor del que ahir varen comentar sobre la migranya, no? I un 14% de la població mundial pateix de migranya. Anirem ara a l'Eixample. Pep, bona nit.
Bona nit, Xavier, què tal? Tot amb tu, amb tots els amics i tota la família dels savis ignorants.
Molt bé, què ens dius?
Avui m'agradaria plantejar-vos una cosa, una investigació, a veure si us sembla. Jo havia treballat a l'hostaleria abans, no? I havia estat en un lloc, estàvem parlant allà amb uns treballadors i tal, i estava escoltant. I estaven dient, tu, quan te deixen consumir al teu cap tres cafès, quantes consumeix ell sense pagar-les, no? I després també li ha dit, diu, i en tot deixen emportar menjar per casa dintre del teu... Això era un restaurant, no? Deixen emportar menjar per casa? Sí, a mi em deixen emportar, sí. I l'altre li estava dient, hòstia, doncs a mi em tenen super restringit, no em deixen emportar res. I jo penso, bon dia, si tu estàs treballant i li agafes una comissió a una persona i intentes vendre més amb un client, intentes agradar però més, i igual ja en els meus temps això no ens ho controlàvem mai. Nosaltres podíem menjar el que volíssim, podíem veure dentre d'un... no ens podíem pas fotre amb una caixa de cerveses, no? Això és lògic. Però dintre d'un ritme ha canviat, jo crec que ha canviat moltíssim el temps de l'hostaleria. A veure si us ho plantegeu i algú em pot dir més o menys. I és que noto que hi ha molta diferència entre un treballador i l'altre, dintre del mateix tram de l'hostaleria. D'acord?
D'acord, Pep. Moltes
sí?
gràcies.
Gràcies per vosaltres.
Ho demanem. Ara és una altra nota de l'assumpte de Mataró.
I em vull referir al comentari que va fer la senyora de que les sardanes el dia de la independència de l'11 de setembre no n'hi han. A veure, feu-vos el càrrec de que si hi ha 50 audicions a tot Catalunya es necessiten 50 cobles el mateix dia. Per tant, sí que algunes pot ser el dematí, les altres pot ser la tarda. Però moltes entitats sardanistes fan les sardanes de l'11 de setembre el dia abans, el dia 10, o bé el dia després si s'escau en cap de setmana. Per tant, hi ha quasi que es doble la quantitat. Visca la sardana!
Doncs visca. I si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia se l'ha reservada la Mercè del Matret del Segrià. Vol escoltar de l'Aila en català i amb Jaume Aragall.
Tot rient de cop no reia quan els meus ulls vaig clavar-li com dos ganivets.
I així de cru, i ara us ho expliquem, aquest tema, publicat el 2012 al disc Un món meravellós, és la primera adaptació al català de Delilah, èxit de Tom Jones del 68, i com heu intuït, és la història d'un feminicidi, un home que descobreix que la seva dona li és infidel i, boig de gelosia, li clava dues gavinetades. Delilah acaba de ser prohibida l'any passat a les grades del Millennium Stadium de Cardiff, a Gales. El rugby galès vol millorar la imatge dels seus seguidors als estadis. I recordem la trista realitat. Fins avui, a Espanya, aquest 2024, han estat assassinades 36 dones. I d'ençà del 2003, que és quan es tenen dades, 1.279. També curiós és que aquesta versió del Tom Jones, al seu moment, hi apareix gairebé indetectable Elton John. Es veu que anava just curt d'armilla, que es diu, i es havia d'apuntar allà on hi havia fessin falta veus, i en allà hi apareix. Delilah l'ha demanat la Mercè del Matret, oient fidel, que va descobrir Jaume Aragall a la nit dels ignorants, quan el vam entrevistar i se'n va enamorar. Però el millor és que aquest divendres fa anys la Mercè, i serem els primers a felicitar-la. Moltes felicitats, Mercè. Sabem que no vols que diguem l'edat, eh? No ens ho has volgut dir. Després ho expliquem. Sí que ens ha dit una dita. Al setembre o s'assequen les fonts o cauen els ponts.
...67-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 67-220-148.
Reserveu-vos una darrera melodia que fa molta festa. Anirem ara a Barcelona. Emili, bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Aviam si ens explicar, Javier. Soc l'Emili que, com has dit, que vaig donar els gojos que tenia amb bones col·leccions.
Sí.
els he repartit, i una tercera persona, quan em va telefonar, jo ja els havia repartit. Un bon lot ha anat a parar al monestir de les Avellanes.
Que bé, que bé.
De Lleida. I l'altre a una família d'aquí a Barcelona. També em van recomanar el monestir de Solius, però diu que els monjos ja s'han fet molt grans i que no es poden ja dedicar a aquesta cosa d'anar-los col·leccionant. Jo dic això perquè hi va haver una tercera persona, un senyor, que em va telefonar i jo ja el tenia compromès. Però resulta que amb un altre calaix me n'han sortit uns 50 o 60 més. Si aquesta persona està escoltant el missatge meu, si us truca, dieu-li que tinc, no els tinc emparaulats, que si a ell li interessen, podem quedar per entregar-los.
Diguem que seria prioritat per aquesta persona. Doncs tant de bo que us pugueu trobar.
Jo us agraeixo molt, perquè també he entrat en contacte amb una senyora de Lleida, però que estiueja a Cerni. Diu que és un poblet molt petit, de, no sé si em va dir de... Ah, no recordo l'indret, perdona. Que si tenia el goig de Sant Ot, que era bisbe i patró de la Seu d'Urgell. Jo no ho tenia registrat, que primer es registrava quan es anava rebent, que es comprava al monestir o l'església que visitava, però després ja no ho vaig continuar. Se'm va fer un molt en renou. Però vaig buscar, abans d'entregar el lot del monestir de les Avellanes, vaig mirar un per un i he trobat aquest bot de Sant Ot, que no el tenen amb aquest poblet de Cerni. No sé si és del... Oi, no ho vull dir perquè diré un disbarat. I si m'escolta la Maria del Carme, li sabrà greu. Només això. Si us telefona aquesta darrera persona, estic disposat a donar-li entre 50 i 60, em sembla, aquest contacte que tinc.
D'acord, doncs així ho farem, Emili.
Moltes gràcies, Javier, pel vostre programa.
Igualment. Adéu-siau, bona nit.
Bona nit a tots els ignorants.
De Barcelona, Girona, Maria, bona nit.
Hola, bona nit. Mira que voldria preguntar un parell de coses, a veure si algú pot aclarir. Que seria, he buscat el resultat de la rifa de la grossa a Google i me trobo que tots els resultats estan en castellà. A veure com pot ser això si la grossa és exclusivament catalana.
La rifa de la grossa del 31 de... o la de Sant Jordi?
La de l'11 de setembre.
La de l'11 de setembre, perdó. Doncs, i surt tot en castellà, a veure què li ha passat.
Sí, hi ha 5 o 6 llocs en què hi surten els resultats, però tot és en castellà. Vull dir, per exemple, el diari El Nacional ho té en castellà, La Vanguardia, que també té versió catalana, està en castellà. Bueno, hi ha 5 o 6 llocs en què hi ha grans resultats, però tots en castellà. A veure de què anem, no? Si ho fem pel país, ens diuen que és pel país i ens ho entofonyen en castellà malament. Després, l'altra cosa que volia preguntar, que avui he sentit sobre les malalties mentals a les presons catalanes, que a veure si és que s'estudien només des del punt de vista de que quan un trastorn que té una persona és, hi ha una malaltia, o si quan a veure si algú o algú se li ha acudit de que moltes malalties que semblen malalties mentals quan comencen només és un trastorn emocional i que es pot tractar d'altres maneres, no únicament psiquiàtricament ni en fàrmacs.
Quina pregunta volem fer, Maria?
A veure si algú s'ho mira, si hi ha alguna diferenciació per veure els casos incipients, A veure, que potser es poden, dintre la mateixa presó, potser hi ha persones que fan ioga o que fan tècniques de respiració o coses en què, quan la malaltia comença, només és un trastorn emocional.
Com es gestiona el
Després,
grau?
Després, un altre dia, potser sí, serà una malaltia mental. Però veig que ho generalitzen d'una manera molt poc tècnica.
Francament, si
quan en parlen, d'una manera molt vulgar, que en col·loquen tothom la mateixa casella.
Ho demanem, Maria.
I no és així, eh? Bueno, allà i a fora, això, eh? Que no és així moltes vegades, o la majoria de vegades només tenen problemes que si una persona els ha fet un desaire, coses d'aquestes.
Maria, moltes gràcies.
De res, a tu.
Bona nit. Anirem ara a la Batllòria. Lluís, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Ben trobat.
Igualment.
Doncs mira, ara aquest estiu he fet amistat amb un parell de tortues asiàtiques,
sí,
que evidentment viuen en llibertat,
sí,
però bueno, aquesta parelleta doncs ens han fet amics i són molt sociables, i aleshores doncs realment estic aprenent moltíssimes coses tan sols amb l'observació i amb la relació amb aquesta parella de tortures. Però tinc un parell de preguntes relacionades amb els ocells en general.
Sí.
I una és, com s'ho fan per dormir drets sense caure? Vull dir, dormen drets a les branques,
sí,
i no es fumen de cap, no? Jo els he preguntat, però no m'ho han sabut respondre.
Molt interessant això, Lluís, i ens fas pensar que tu hi tens una relació molt peculiar amb aquestes tortures.
Sí. Sí, sí.
O sigui que, si truquem de l'equip per demanar-te curiositats, ens les explicaràs?
Oh, i tant que sí.
Doncs que sí. No ho descartis.
I
perquè
sí,
estem
a
punt...
I aleshores també, l'altre dia, que plovia bots i barrals, jo no sé com s'ho fan, els ocells en general, i elles. Jo vaig venir del carrer ben xup, i elles estaven gairebé ajudades.
Gairebé xutes, a veure com ho fan. No, escolta'm, se'ns ha encès aquí, tenim un llum d'aquests que quan hi ha una energia especial s'encén. I ara, escolta'm, una lluminària, i és perquè aquí al darrere d'aquest parell de tortures hi ha una història. Et trucarà el Pau.
Doncs molt bé.
De l'equip del programa, Lluís, i alhora aprofitaríem.
Si em permets, res, dos segons, voldria fer promoció, que l'altre dia vaig estar a la inauguració d'una exposició sobre els arbres, ecologia, societat i art, a càrrec del doctor Martí Boada.
Sí.
I la vaig trobar molt interessant. Una exposició que es fa a la rectoria vella de Sant Celoni i estarà fins al dia 27 d'octubre.
Ah, molt bé.
I concretament, el diumenge 22 de setembre, a 6 de la tarda, tenim una conferència que es diu El bosc del segle XXI a càrrec del doctor Martí Boada. La veritat, penso que valdrà molt la pena perquè ja té una edat avançada, té el cap molt clar, perquè vaig poder comprovar l'altre dia, però serà de les darreres conferències xerrades que podrem gaudir d'aquesta eminència.
Està molt bé. Una pregunta, Lluís. Tu has vist alguna vegada Mar i Cel?
Sí.
I quina impressió vas tenir d'aquest musical?
Això es va fer ja el Romea quan semblava que aquell vaixell se'n sortia a sobre.
Dues vegades s'ha fet, sí. I vas anar a la primera o a la segona?
La primera, I... quan... Ja dic que em va sobtar molt, perquè quan va sortir aquell vaixell, ostres, en aquell escenari del Romea semblava que no hi tingués espai, sí, i s'hagués de caure a sobre.
Que hi havia el Carles Sabater, aleshores.
Sí, sí, carai, sí. I tant, en Carles Sabater de Sau.
I què recordes de Mar i Cel?
De Mar i Cel, bé, jo sobretot recordo aquella cançó d'amor tan profunda.
Per què he plorat?
Sí, que precisament ara, aquest dia de la Diada, en l'acte institucional que van fer per TV3, en aquell concert, doncs es va tornar a cantar i la veritat em vaig tornar a emocionar amb aquesta cançó.
I l'himne dels pirates, no?
També. L'himne dels pirates també és molt canyero, no? I de molta força, molt vital.
Lluís, et trucarem. Gràcies i bona nit.
Vinga. Una abraçada. Que vagi molt bé el programa.
El mar és com un desert d'aigua no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar la nostra terra ferma, on vivim barrelats en el vent.
És el mar la nostra terra ferma, on vivim barrelats en el vent. Les veles inflaran, el vent es formarà, com un cavall desbordat per les ones. Les veles inflaran, el vent es formarà, com un cavall desbordat per les ones.
El sol és el senyor del dia,
la
reina de la nit,
la
reina ens dorm a les veles,
la
reina es pot acabar. Aleshores ens fa de bandera, i es vol fer-se enrere i fugir.
Aleshores ens fa de bandera, i es vol fer-se enrere i fugir. Les veles inflaran, el vent es portarà,
és l'himne dels Pirates, un clàssic del teatre català, representatiu de Maricel, segell per excel·lència de Degoll de Gom, companyia que celebra 50 anys de trajectòria reposant aquest musical, el més emblemàtic del país. A partir d'avui fins al 2 de febrer, Maricel al Teatre Victòria de Barcelona. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. S'ha representat anteriorment en tres ocasions, el 1988, 2004 i 2013, i l'han vist més d'un milió de persones. Explica la història d'uns pirates i cristians tancats en un vaixell perdut enmig del mar. Una història sobre la intolerància i la incomprensió entre dos mons, Orient i Occident, i dues religions eternament enfrontades.
Doncs ja ho sabeu, si teniu ganes de repetir, i el teatre fa cap de setmana, tot i que ja sabeu que està en dansa molts dies, i aquesta sintonia també fa cap de setmana, i on podríem anar exactament? Per cert, alerta per la baixada de temperatures arreu del país, sobretot a muntanya.
Per exemple, hi ha la Festa de la Mel de la Vall de Ribes, a Ribes de Freser, la Festa de la Sal de l'Escala, la Festa de la Sega a Deltebre i la Fira del Formatge Artesà de Lladó, entre d'altres propostes.
I perquè els hi agradin les caminades i les abraçades, Sant Susi, una proposta de Joan Noguera, tots els diumenges pels voltants d'una cala de Llançà.
Jo proposo que vingueu a Llançà cada diumenge a Cap Ras, a dalt del Bramant, que és la cala més preciosa de l'Empordà. Ens reunim i caminem. Tot simplement. Ara bé, és un caminar sense pressa. És un caminar a ratos amb els peus descalços. I és un caminar, sobretot, de presència, d'estar aquí, ara. I aquí ara passen coses, perquè aquí ara al final es converteix en un ara, on no hi ha ni aquí, i on el present, el passat, el futur existeixen junts. I això és el que som, aquest ara infinit, ple de pau, ple de goig, ple de benaurança.
Pels interessats, aquestes passejades estan programades exclusivament els diumenges de setembre a Cap Ras, Cala Bramant, Llançà, a 9:45, i duren una hora i tenen un cost de 5 euros. Ben segur que hi haurà qui faci la caminada acompanyat de la mascota.
Admirables mascotes. Què és allò que mai no oblidareu de la vostra?
Doncs ara, escoltant el Lluís, Aina, pensava en això de les tórtores. Clar.
Seria una bona història per començar.
Sí, sí. A veure, el Pau parlarà amb tu, Lluís, i a veure si trobem un tema per obrir, perquè busquem una història interessant viscuda amb una mascota. Per exemple, João Pereiro de Sousa, un paleta brasiler, un bon dia diu que es va trobar un petit pingüí ple de petroli, desnodrit, gairebé immòbil. Què va passar exactament?
Doncs que el va rentar, li va donar menjar i, ja recuperat, el va retornar al mar, al seu hàbitat natural. Però aquí és on hi ha la sorpresa. Qui li devia de dir al João que des d'aleshores
cada mes de juny el pingüí tornaria a visitar-lo a casa seva, a la casa del Paleta.
Tu t'imagines el primer dia que el tornes a veure allà? Ben pinxo, allò, amb aquella mirada, com dir, ja sóc aquí.
I l'altra pregunta és, com reconeixes un pingüí de l'altre?
No, però esclar, no deus tenir gaires vegades un pingüí, ja, que se t'acosti allà, ja li deus notar. I, per cert, em fa pensar en la història de la Trini, la
Tonyina. La Tonyina Trini, exacte.
De l'escala, que també els hi torna pels vols de Nadal, em sembla.
És com el torró, exacte. Sí,
exacte.
Sí, sí.
Bé, doncs això, que aquest any estrenem espai, es diu Mascotes Admirables, i estem per estrenar, però amb quina història?
Si teniu algun cas a explicar-nos, ens la podeu fer arribar al correu ignorants@catradio.cat, a les xarxes socials o al WhatsApp de servei al 667-220-148.
Obrim el pou, a veure què hi has trobat.
Doncs mira, parlem de l'acte d'inauguració del mil·lenari de Montserrat. Tu, Xavi, va ser present. Sí. Què et va semblar l'espectacle dels drons?
Espectacular, eh? La veritat, allò que dius, per favor, a partir d'això poden fer el que vulguin.
Doncs sobre aquesta exactitud, aquesta bellesa dels drons, representant en aquest cas va ser la Moreneta, ens demana el Joan de Vallcarca.
Voldria que algú ens expliqués lo dels drons.
Ah, sí?
Com carai poden fer-ho amb tanta exactitud?
Com ho poden fer amb tanta exactitud? Una pregunta del Pou, a veure si algú la vol treure. 93-201-7474, a tocar de 3 quarts i a la nit dels ignorants.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
El franquisme va destinar milers de milions de pessetes per preparar la construcció de bombes atòmiques, un projecte militar que no seria descartat fins a finals dels anys 80. La bomba atòmica espanyola en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. I ara entrem al búnquer.
El cinturó de seguretat ha de romandre cordat si la llum ho indica.
És que, perdona, és que fas més veu de dona que moltes dones que conec. Quan...
En cas d'evacuació, els punts lluminosos indiquen les sortides.
Fes-ho de les portes d'emergència.
En aquest avió hi ha 8 sortides d'emergència, situades a la part davantera de la cabina. Sí. 4 sobre les ales centrals i 2 portes a la part posterior de l'avió.
És la sensació!
El Búnquer, amb en Peggy, Angel Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Per cert, avui també, parlant d'estrenar seccions, arriba Malós de Cori Mori, la cuina de sempre, i amb les castanyes de protagonistes. Ara que arriba la tardor, en parlarem amb la persona que segurament en sap més de tot el món. A més, és descendent, d'alguna manera, de rebot del bandoler més famós a les Guilleries, Joan de Serrallonga. Però ara, a Mollet del Vallès, Rosa Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Xavier. Bueno, tothom. Jo volia fer un aclariment, perquè ahir vaig trucar per la manca que havia trobat de sardanes i de tradicions nostrades,
no? Sí.
Sí, però jo volia fer un aclariment, perquè ja sé que fan o sigui, audicions, s'han fet concerts, però a TV3 no ha sortit res. Això volia aclarir això.
Que troba faltar-ho a la nostra, a la televisió.
Home, sí, la nostra, clar, sí. Perquè, home, ja sabem que hi ha les manifestacions, evidentment està fantàstic que tothom sortim al carrer, però he estat a faltar això una mica més de... ho dic per aclarir-ho, perquè tothom va haver sentit algunes respostes, que sí, que fan sardanes i tal, però no... A TV3 no s'ha vist ni una sardana.
No es veuen en la emissió de gran format, per dir-ho així.
No, ho dic perquè amb la diada pues, estaria bé si es fan a la catedral, si es fan llocs emblemàtics d'aquí. Doncs ho he trobat a faltar, bueno. És un comentari i un aclariment.
I una queixa.
Eh?
Gràcies, bueno, Rosa Maria.
D'acord, bona nit, eh?
Anirem de Mollet al Vallès a Sabadell. Antoni, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
Endavant.
Mira, que ahir parlava d'això de les iaies.
Sí.
I no em va parlar dels iaios. Jo m'he tirat 20 anys fent de canguru.
Veus.
I havia començat a temporades, començava a 2:15 fins a les 7 de la tarda.
Uh-huh.
He portat 4 nets de 2 filles diferents. I, per exemple, hi havia un net que, per exemple, quan anava a buscar el col·le, els portava a casa. La iaia els hi feia el dinar. Els tornava a portar al col·le. Llavors, un altre portava el futbol. I com jo, molts iaios més, i sí, les iaies feien el dinar. Però jo, quan anava a buscar els nens, ja arribava a l'institut, ja són grans, ja van empatirat, ja tenen 20 anys, no parla, i la majoria de persones que allà, que eren uns avis, inclús major, en un petó de pella d'uns avis, que cada mes anem a buscar un lloc igual, que sap, inclús jo, perquè ara tinc un problema de salut, si jo no vaig dir quan he estat posant un polític, muntar un partit polític, los abuelos, i vull dir, siguéssim, el nombre dels avis que som, a menys haguessis dit un vell de grons i fet una mica de neteja.
Està molt bé, un vot favorable pels avis, i tant. I tant.
I ja dic, començava a 2:15 i ja estava a 7 de la tarda. I llavors la meva dona, doncs, inclús, fixi't pels avis, nosaltres teníem un negoci que ens anava molt bé, gràcies a Déu. Molt bé.
Està molt bé.
I per poder cuidar els nets i cuidar-los bé, el vam traspassar. Tot pels nets.
Doncs...
Ja m'he tirat 20 anys.
La clau us heu sentit reflectit en quan s'ha parlat dels avis que dediquen temps als nets.
Clar, sí, ara sí. Tinc la sort que m'hi ha, almenys l'obereixen, perquè tinc la sort que totes les filles d'un nen encara estan casades, però ja són d'altres, perquè ja tinc una filla en 57
clar.
I una en 55, que sobre els tenen els crius, ja que tenen 25 anys, 21,
clar.
I 15, però a mi m'estranyava que veiessin les iaies tot el mèrit del dinar i això.
Però també els iaios, i això que quedi clar. Em sembla molt bé, Antoni, un vot favorable pel iaio.
Llavors, una pregunta.
Sí.
L'altre dia parlàveu de les coses que no es fan servir. Jo aquí a casa tinc un penjat allà amb una paret. Un mosquetó. De l'any 1850.
A veure, a qui li podria interessar?
Sí, aviam, vostè volés... Si té algun valor o alguna cosa, no sé.
Està molt bé. Un mosquetó de 1850 té algun valor? Què en podríem fer? El posem al Wallapop, què pot passar?
Molt bé.
D'acord. Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Va, vinga, que arriba...
I bueno, tots els ignorants, i animo que feus un programa fantàstic, eh?
Moltes gràcies. Doncs preparis, perquè ara... Ara baixarà l'etapa amb el que ve. Què diu?
Melós de Corimori. La cuina de sempre.
Estrenem secció amb la col·laboració dels oients i per aproximar-nos a la nostra cuina tradicional, buscant idees sobre cuina de tardor. I ens ha cridat l'atenció la proposta de l'Eulàlia de Masquefa.
Doncs jo faig una proposta d'una recepta que és molt bona i potser molta gent la coneixen o no, que és llom en suc amb castanyes. De cara a la tardor, que ja ve el temps de les castanyes i els moniatos, doncs és això.
La tardor és època de les castanyes i dilluns, de fet, és Sant Cebrià. I per Sant Cebrià, castanyes a la mà. I si tenim en compte el fred, que doncs comença a arribar, castanya torrada i calenta, escalfa les mans i el ventre. També, aquests d'això. Per tot plegat, el primer melós de Cori Mori el dedicarem a la cuina de la castanya. I ens agradaria saber com fer un bon plat, un bon guisat amb castanyes. Digue-li amb carn o digue-li vegetarià, un bon guisat. Per parlar de castanyes, som a la cuina d'una masia de Viladrau i estem aquí al costat del senyor Joaquim Soler i Serrallonga, una de les persones que més en sap. És responsable de Castanya de Viladrau, una empresa dedicada a la producció de castanyes i a la formació en la cultura de la castanya. Joaquim, bona nit i moltes gràcies.
Molt bona nit.
Quina bona olor que fa aquesta masia, eh? Per què deu ser això?
Clar, perquè aquí, escolta, l'estar aquí envoltat d'aquests castanyers i de tot aquest bosc i d'aquesta natura...
Això fa molt. Som davant d'una cassola de terrissa, que és el foc de llenya de castanyer.
Castanyer i alzina.
I alzina, això. I acabem de fregir, ho hem fregit junts, galtes, senglar, pollastre, ànec, llom i botifarra. Els hem ben fregit i els hem separat. I ara, amb el Joaquim, doncs, que per cert hem de dir que un dels més típics d'aquí és el senglar amb castanyes, no, Joaquim?
Sí, i tant, home, és un típic a la majoria de restaurants i masies, doncs, que es cuina.
Doncs mira, hem separat tota aquesta carn i també al costat el Joaquim ha portat verdures de temporada. Veig que hi ha mongetes, pèsols, albergínia, carbassó, moniato, carbassa... Això pensant en la gent vegetariana. I ara el Joaquim està ja fent el sofregit. I ara veig que estàs picant la ceba.
Sí, bueno, més que tot un sofregit seria un remenat, perquè el sofregit són moltes hores. Doncs aquí... Primer, doncs, la ceba, tomàquet, la carbassa, i inclús també aquesta miqueta de carbassó i d'albergínia, perquè ara ja són com una mica com tocats del fred,
sí.
I tenen més gust.
Ho estàs remenant no molt bé, això. M'agrada molt el toc que hi poses.
Tot seguit, una miqueta de... Bueno, la carn, la que vulguem. Si ho volem fer amb el senglar, amb el civet, o si volem posar el melós de vedella, sí. o qualsevol d'aquestes, i després hi tirarem una mica de brou.
Molt bé, jo em sembla que tu hi vols posar botifarra que ja porta dins castanyes, que sí?
Home, aquest és el meu preferit. Aquest és el meu
doncs
preferit.
Doncs va, mira-la, l'agafo, eh? L'agafo i la poso a dins. Que bonica, que ben feta que està aquesta botifarra. La poso a dins. Ara què més?
Que vagi fent la xuxu. Vale? I després aquí hi ha una cosa que... O podem posar la castanya ara mateix, vale? Aquesta castanya que jo he torrat aquest matí amb la llenya i l'hem pelat a mà,
sí.
la podem incorporar en aquest moment, o si volem, perquè si la posem ara un moment ens quedarà bastant desfeta.
Ja.
Després, si la volem més sencera, esperem una mica més cap al final.
Esperem, potser una mica, no? Esperem. El que està clar és que les hem bullit abans i les hem fregit, que sí?
Correcte, correcte.
Molt bé, molt bé. Mm-hmm. Què més ens faltarà ara aquí, Joaquim?
Doncs això ja és a foc lent, que vagi fent, vale?
A mi se m'ha untat una mica els dits ara amb la botifarra i he fet una xucladeta, eh? Vull dir que ve molt de gust. Fa molt bon olor tot. I permeta'm, davant, alguna proposta de castanyes també per entrar?
Home, una crema, agafar castanyes deshidratades, que aquestes castanyes... Ja les vam remullar ahir,
sí.
Vale? Perquè avui les tinguem hidratades, vale? I després les bullim. I amb això doncs, hem fet aquesta crema, que és castanya sola, i després aquesta crema hi podem posar-hi una miqueta de... Bueno, un toc de sal molt suau.
Molt
vale?
Bé.
I després aquesta crema doncs ja la tindrem per fer una entranta. Bé. Es pot prendre tant en fred com en calent.
La puc tastar una mica, Josep, aquesta crema?
Sí, sí, cap problema.
Escolta'm, això passa molt bé, eh?
Bé. Sí, bueno, és que clar, és que són coses tan naturals, donen per,
Joaquim,
per disfrutar-ho.
Ja ho tenim, un entrant amb aquesta crema, o bé una mica d'amanida amb castanyes?
Sí, es pot fer amb castanya, tant en castanya torrada com en castanya deshidratada.
Després vindrà...
Inclús, sí, podria posar una miqueta per sobre de l'enciam, una mica de floc de castanya.
De floc de castanya, que queden... escolta'm, sí. Això ja agafa una embranzida, eh? Un floc de castanya. Ara anem ja a tenir clar aquesta entrada. La gent podrà triar el que vulgui per afegir-hi, del poc que fa a carn, també si volen vegetarià, però arriben les postres. I jo estic pensant en el marron glacé.
Home, clar, ja, el marron glacé és un típic,
aquella
no?
Aquella nata, nosaltres... amb aquell d'allò, que bé que passa.
Clar, ja més... Ah, és una bomba, això, és una bona castanya, eh? Vull dir que...
Mai més
que
ben d'això. Eh?
Sí. Però, bueno, es poden fer... altres cosetes.
Per exemple, estàs parlant d'un gelat de castanyes, d'una banda...
Exemple. Sí, és un gelat de castanya o un pastís de castanya.
Sí.
Vull dir que, o, per exemple, una coca, doncs que també queda molt bé. Inclús es pot fer un crep dolç de castanya, amb melmelada de castanya i gerds de Viladrau.
Avui estrenem espai Melós de Cori Mori amb la cuina de la castanya i amb una assistència de primera amb Joaquim Soler i Serrallonga. No sé si la castanya és prou aprofitada, Joaquim.
Bueno, jo considero que no. Hem de pensar que era un producte que era bàsic en l'alimentació aquí a Catalunya i s'ha abandonat molt i ara nosaltres portem treballant i fent aquesta cultura i creiem que ens queda molt camí per recórrer i que la gent cada vegada s'adona més que menjar castanyes és super saludable i que clar, això és collit aquí al Parc Natural del Montseny i es cull a mà.
No venen de Galícia, no?
Bueno, no, les nostres no, Les nostres són totes d'aquí, I això, el dia que vingueu qualsevol dels oients, ho podreu veure de primera mà. Però sí, la castanya que es menja a Catalunya, 80% ve de fora.
De Turquia, de la Xina, de Galícia...
Sí.
Com podem saber que és nostra? Té alguna singularitat?
Sí, i en primera... Nosaltres tota la castanya que venem ha d'anar envasada amb el nom de l'empresa i un registre sanitari. Si no va envasada, tot el que és a granel no és d'aquí. El fet d'anar envasada, nosaltres podem garantir que si hi ha qualsevol problema, doncs nosaltres fem una traçabilitat i podem saber la persona, el dia, la finca on s'ha recollit i, bueno, per oferir un producte excel·lent.
Josep, se'ns està enganxant la botifarra aquí al costat,
Bueno, això és perquè s'hem posat a xalar.
Molt bé, aquesta remenada. I una cosa, esteu preparant un plat per presentar-lo a la Fira de Calella el 23 de setembre, que serà un mar i muntanya amb castanya?
Doncs sí, precisament amb l'Andy, que, bueno, som un equip perfecte, que doncs, mira, precisament ahir vam fer la prova i vam fer un rap amb castanyes, una mica de pastanaga i, bueno, ha quedat excel·lent. No deixem a deuets, queda fantàstic.
Que bé, ens ho diu Joaquim Soler i Serrallonga, responsable de Castanya de Viladrau. És una empresa dedicada a la producció de castanyes i a la formació de la cultura de la castanya. I, per cert, Joaquim, us dieu Serrallonga. Té alguna cosa a veure amb el bandoler Serrallonga, que justament era de Viladrau?
Bueno, doncs sí, perquè, clar, en Serrallonga, ell es deia Joan Sala, i és nascut aquí a la Sala, aquí a la masia aquesta on estem ara, però la seva dona és Serrallonga, del mas Serrallonga de Carós, a vora Susqueda. I, de fet, la meva mare era de l'Esquirol, i, bueno, jo crec que tirant enrere, doncs, trobaríem coses.
M'està demanant l'Oriol que li reservem el civet. L'Aina diu que vol l'ànec amb aquest rostit. Ara els hi servirem.
No hi ha cap problema.
Joaquim, m'ha agradat molt encetar aquest melós de Cori Mori amb aquest guisat amb les castanyes de protagonistes. I tinc ganes de venir a fer unes passejades per aquests boscos tan bonics del Parc Natural del Montseny.
Esteu tots convidats. El dia que vingueu us adonareu de quina... honor tenim de tindre un racó tan maco aquí al Montseny, amb una història centenària, amb aquests arbres que cuidant-los com fem, tornen a produir i ens tornen a donar moltíssimes coses.
Vaig a fer una culleradeta per tastar aquest guisat, a veure què tal, Joaquim.
Sí, em sembla que quasi el tenim al punt,
Escolti'm, té allò, té allò. Joaquim, moltíssimes gràcies i per molts anys i bona tardoral de castanyes.
Doncs a vosaltres i us esperem aquí a Viladrau i en tot aquest racó doncs, que nosaltres desenvolupem aquestes activitats.
Magnífic. A més, més de 700 anys hi ha alguns castanyers que tenen. Tu t'imagines si parlés? Ui, diria, fa 500 anys aquí hi hauria... Mira, seria un programa, Què diu un arbre gairebé mil·lenari? Anem a fer una petita aturada i saber l'última hora d'aquests focs a la zona de la Serra del Montsant, també als peus del Canigó, i recordant la feina que tenen ara tants bombers i la inquietud general. I recordem que tenim els telèfons oberts per si algú té una última hora en aquest sentit. I això és Catalunya Ràdio.